què tal? Benvinguts un dia més, una nit més. Això és Temps Ombrívol. Temps Ombrívol, recordeu, aquí a Canal 20 Ràdio amb un servidor, el Dani Castillo. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio, dilluns d'11 a 12 de la nit i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda. I avui últim programa de la temporada! Marxem tots de vacances, avui pleguem el xiringuito, agafem els trastos, baixarem a la platja com sempre i ens quedem allà. Últim programa! Vacances! Temps Ombrívol! La bogeria màxima. I si voleu anem a agafar juntets i juntetes l'ascensor. Sí? Sí? Vinga, acompanyeu-me sisplau, cliquem el botonet. Vinga, sortim, ja el tenim aquí. Ara, ja arriba. Pugem a poc, que ja sabeu que l'ascensor és bo, de qualitat, d'aquells durs, però té uns anys, eh? O sigui, sisplau, no salteu a l'ascensor, que sempre feu el mateix. Ara, vinga, passa, tu també. Vinga, cap a dins, un, l'altre. Tu ara, t'esperes, vinga. Baixem, no saltis, tu quieteta, no saltis que t'estic veient. Hombre, vinga. Bé, doncs ja està, vacances, estiu, jo ja he anat a la platja aquest cap de setmana, que com ha anat a la Revetlla de Sant Joan, bé, sí, petardos, foc, una miqueta d'aigua fresqueta, oi? A quina calor, ara sí que ja, ja fa calor, ja fa estiu, ja està, vinga, som-hi. Apa, aneu baixant, tu també, baixa, sí, vinga, apaga el llum, ara baixarà l'altre que s'ha quedat a dalt, I aquí tenim, ja hem arribat a la platxeta. La tenim aquí davant. Apa, aquesta és guapa, eh? Aquesta us agrada. Aquesta és molt, molt xula. Hem vingut a parar a una cala xula, xula de veritat. Cala Salguer. Cala Salguer. Recordeu que venim caminant des de les cales del castell de Sant Esteve de la Fosca i hem anat a parar avui aquí, a Cala Salguer. Mira quina caleta més guapa, amb tota aquesta pineda aquí darrere. I, ostres, Déu-n'hi-do, molt, molt xula, molt xula. La descripció del llibre seria aquesta. Som davant d'un dels retalls més agradables i no prou coneguts de la Costa Brava. El conjunt de cases de la cala crea un marc amb una sintonia extraordinària entre el mar i l'ocupació de l'home de la façana marítima. Viu i radical contrast entre les zones. La primera línia del mar s'ha omplert de gratacels, diguem-ho així, com per exemple Lloret, Tatxa d'Aro, Palamós, d'on vam sortir fa unes setmanes. I en canvi aquí doncs, ens podem fer una idea de com era en un altre temps una caleta de la Costa Brava. Encara continuen, com podeu veure, les casetes dels primers pescadors amb les quatre barquetes, que jo no sé si realment les fan servir per pescar o això ja ho tenen aquí com si fos un tresor per fer-se la foto. Però, en fi, doncs, ja veieu, cases baixetes de color blanc, amb portes blaves i finestres verdes o alguna groga, fins i tot, i les barquetes aquí amarrades justament a la vora del mar, i la façana de darrere tota plena de pins. Molt xula, espero que us hagi agradat, perquè realment és una de les millors fotografies de tota la Costa Brava, brutal. Si voleu tornar un altre dia aquí amb la família i fer-vos la foto, quedareu com uns senyors, perquè ja us dic, ja veieu, és bestial. Doncs apa, som-hi, anem per feina, sí? Endavant! l'actualitat. Fa por. I avui especial, últim programa, avui especial Sant Joan. Ja sé que la revetlla ja ha passat, però avui és el dia de Sant Joan, és la festa de Sant Joan i celebrem una miqueta doncs, a l'entrada a l'estiu, l'entrada doncs, al temps de la caloreta, dels dies més llargs, de la llum, de les nits doncs, que no fan por, diguem-ho així, que pot sortir de casa i s'està bé al carrer. Estem parlant de l'entrada de l'estiu, per tant, d'aquesta nit especial que hem deixat enrere a la nit de la Revetlla de Sant Joan. Avui farem un especial nit de Sant Joan. Us he portat molta informació sobre la nit de Sant Joan, perquè és una nit que ja l'hem passat, torno a dir, però és una nit màgica i que és la porta de l'estiu, la porta del bon temps i de la bona música, diguem-ho així, de la bona música com la que portarem avui, sí? Que després ja us comentaré una miqueta què és el que portem avui. Nit de Sant Joan, nit de foc, també coneguda com la nit de les bruixes o aquí a Catalunya la nit del ros. Se celebra arreu dels Països Catalans durant la nit entre el 23 i el 24 de juny, aquesta nit passada. És una nit màgica en què se celebra el solstici d'estiu, el que dèiem, el solstici d'estiu, el moment de canvi, el moment en què el sol es troba en el seu punt més àlgid o més baix, depenent de si és el solstici d'hivern o el solstici d'estiu. Sí, és veritat que la celebració ve amb dos dies de retard, perquè el solstici real és el dia 21-22, del 21 cap al 22. Sembla que és una celebració que l'Església Catòlica va fer coincidir en el seu moment amb la data del suposat naixement de Sant Joan Baptista. Ja sabeu que l'Església Catòlica ha col·locat naixements de persones importants dins de la religió catòlica en aquells moments específics i especials que se celebraven des de la prehistòria. Tenim el solstici d'hivern i el solstici d'estiu com a dates claus del repartiment de les estacions de l'any i, per tant, doncs, havíem de col·locar allà una data important de caire religiós. Per tant, tenim el Nadal, que seria el solstici d'hivern amb el naixement de Crist, i Sant Joan, el solstici d'estiu amb el naixement de Sant Joan Baptista. Recordeu aquell home que, doncs, que batejava tots els que volien començar a formar part de l'Església Catòlica, els seguidors de Crist, per dir-ho així. Aquesta festa ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcats i simbòlics com, per exemple, el foc purificador, els banys de mitjanit a les platges, per exemple, les herbes de Sant Joan, les cançons, el ball o els guariments i rituals màgics. Sembla que l'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials com, dèiem, com el Nadal, amb una tradició que es remunta molt abans de la implantació del cristianisme. És un culte al sol o a l'allargament del dia pel solstici d'estiu. Les celebracions tenen el foc com a element característic. Es fan fogueres comunals, familiars, individuals també. I segons la tradició de cada localitat se'n munten moltes de diferents o només se'n fan en una plaça o carrer en concret i tradicionalment amb objectes inservibles de fusta que s'han anat acumulant durant tot l'any. Objectes que són vells, que formen part del passat, un passat que s'ha de purificar, que s'ha de cremar. A les celebracions hi té un lloc destacat la pirotècnia, que seria una miqueta, com ara veurem més endavant, la substitució del foc, però no deixa de ser doncs, un element similar els petardos vindrien a ser o vindrien a tenir el mateix significat que la foguera. Gastronòmicament també s'acostumen a acompanyar les reunions familiars al vespre pròpies d'aquesta data, doncs amb la coneguda coca de Sant Joan. També podem trobar la coca de recapta o la coca de llardons. Segur que molts de vosaltres us veu posar fins a dalt de llardons, que se'n van a la panxa directament. A veure si els podeu cremar aquesta setmana. No és gens clar l'origen de la celebració. Sembla que prové d'una tradició força antiga i podria tenir com a mínim més de 5 segles. Com a mínim, com a mínim. Estaríem parlant de que ens situaríem a l'edat mitjana, per entendre'ns. Hi ha qui ve un origen pagà, que ja el comentàvem abans, anterior al cristianisme. Una mena de reminiscència de les festes del solstici d'estiu. En aquest sentit, hi ha la creença que les flames allunyen i espanten els éssers imaginaris que només campen durant aquesta nit o que bé, si també vaguen durant la resta de l'any, en aquest dia, no aquesta nit, ho fan més intensament i amb més nombre. Altres hi veuen un origen burleta, simpàtic, alegre, en el fet que és la nit més distant a la del Nadal i, per tant, hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable. Jo, perquè ho entengueu, ho explicaré de la següent manera. És com quan arriba la tardor i les mosques estan molt pesades perquè saben que han de morir. Doncs vindria a ser una cosa semblant. Arriba els dies més clars, els dies més llargs i, per tant, les nits més curtes i tots els esperits malèfics o éssers del més enllà que estan entre nosaltres durant tot l'any saben que durant l'estiu estaran una mica més ofegats i per tant estan més pesadets doncs en aquest moment de l'any, el solstici d'estiu. S'han recollit lleis del segle XVIII que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els focs d'artifici durant aquesta nit, però ha estat en va. Durant el franquisme sembla que es va tractar de posar fi a la festa considerant-la pagana impròpia de la gent cristiana, però per tot arreu es va continuar clandestinament sense que es pogués frenar. Entre les creences al voltant de les fogueres hi ha qui creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes capaces de dur calamar-se, de manera que cal encendre-les un cop l'any perquè no pedregui i faci mal temps. Sembla que la primera referència documentada de la festa a Barcelona, la Barcelona ciutat, data del segle XV. A Barcelona està documentat que al segle XV les fogueres, els petards, els banys al mar i la disbauxa pels carrers ja eren els protagonistes de la festa. Crida l'atenció que un home tan detallista i versat a explicar els costums de l'època com Don Miguel de Cervantes faci anar el seu Quixot a Barcelona just el dia de Sant Joan, però no faci ni un sol esment de la tradició. D'altra banda, es conserva una norma de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 1780 en la qual es prohibia específicament les fogueres dins les muralles de la ciutat per aquesta celebració, per la qual cosa se'n podia deduir que llavors la festa ja s'havia popularitzat i hi havia algun tipus de problemilla de moment que l'Ajuntament ja intentava posar una mica d'ordre. Era tradició molt estesa de cremar quatre fogueres, una a cada cantonada de les masies. D'aquesta manera la protegien de tota mena de mals, a vegades només a l'entrada amb la mateixa finalitat. Però des de sempre s'ha assajat d'impedir-les dins les ciutats pels perills lògics que comporten. Sembla haver-se perdut el costum, però emulant el costum del rei Carnestoltes, era absolutament estès de posar un ninot de palla guarnit amb un cove fent de capell al capdamunt de la foguera. Quan el foc cremava ben fort i abans que arribés el ninot, la mainada la pedregava per tal que caigués a la foguera i es consumís. Un joc de nens. algunes localitats com Collbató, el Bruc, això no obstant, en comptes del ninot, ara es conserva la idea de posar una canya amb un tros de tela emulant una bandera. A vegades aquest ninot es posava al cim d'un tronc d'arbre tallat expressament per a l'ocasió i que vertebrava la foguera. Cap a la regió de Montserrat havia estat tradició posar el rosari, així que s'apagava la foguera. En canvi, en el Lluçanès el passaven abans. Cap a Montserrat era tradició que el més vell del poble encengués la foguera comunal i en acabat cridés Beneit sia Sant Joan. Crit que era replicat per tota la gent congregada. En canvi, el Vallespí l'havia d'encendre la darrera parella en haver-se casat. Fixeu-vos, cada poble té la seva coseta. A la Conca de Barberà s'encenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya, ermita que és visible des de tots els punts de la comarca. Els altres pobles, en veure el foc dalt de la muntanya, encenien també les seves. I si us sembla, després us explicaré alguna coseta més de la nit de Sant Joan. Ja sabeu, especial l'estiu avui de Temps Ombrívol. I ara anem a sentir la música que he portat per l'últim programa. I per l'últim programa he portat una cosa molt especial, perquè és un grup que es va anomenar Morgan, igual que el primer disc que van treure, Morgan, primer disc i únic. Només van treure un disc que és una joia de la psicodèlia. La psicodèlia dins d'algunes mítiques ciutats com New York o Boston va ser una floració musical molt diferent a l'estil més liberal en tots els sentits que és l'estil californià. New York, sobretot, amb aquests quilòmetres i quilòmetres de paviment, ciment i gratacels que solcaven els cels, es va traduir en un estil ambigu, on l'ús de les drogues girava cap a substàncies com la cocaïna, l'heroïna, sobretot aquest tipus de droga una mica més dura. Steve Morgan va fundar la seva pròpia banda dins d'aquest ambientillo tan encotillat que envoltava Andy Warhol i companyia la mítica ciutat americana on de Velvet Underground regnaven doncs, amb magnificència. Procedent de Brooklyn, Steve Morgan va tenir certa capacitat per a la música des de molt aviat. A mitjans dels anys 60 va formar la seva pròpia banda folk anomenada The Village Four. Després d'un contracte amb RCA que no va acabar en bon port, la banda es va dissoldre i Morgan se'n va anar a la universitat. Allí va conèixer Murray Schifrin, també anomenat Magic. Schifrin era un guitarrista amb certa reputació dins del món musical universitari i amb ell van fer doncs, una amistat molt xula que els va començar per formar una banda. Amics en comú com Mike Ratty, Bobby Rito o Barry Stocks van unir-se a l'aventura que va tenir el nom de The Dream Spectrum. Després d'aquest The Dream Spectrum doncs, van fer algunes voltetes més i en el moment en què altres grups serien també doncs, booms del moment com el Stephen Wolf o el James Gang, Bertha and the Great Brutes, que van gravar per la ABC Records, doncs la gent que estava darrere d'aquest projecte del The Village Four doncs van voler i després del Morgan's Dream Spectrum van formar doncs el Morgan, que seria com es va quedar aquest grup que portem avui. Llavors aconsegueixen editar un disc que més o menys cap a finals del 1969 amb el nom de Morgan a seques, però la promoció va ser molt escassa i va tenir molt poca cabuda a les ràdios. Van editar un senzill amb un parell de temes que serien She's the Nine Time i Of Dreams. Si voleu, doncs anem a escoltar alguna coseta d'aquest grup i us posaré doncs, algun d'aquests temes. Anem primer a escoltar el She's the Nine Time de Morgan. Endavant! Do I love her, or do I just want to touch her? Do I need her,
Sipping her wine, emerald shadows disguising her mind. But she knows what she wants, what a look when she wants to find. Don't try to come before her, because you're gonna wind up behind her. She's too fast, she's too fast. She was a nighttime, like a flower with sunshine. She was a nighttime, like a flower with sunshine.
Tornem a ser aquí, temps ombrívol, aquí com cada dilluns d'11 a 12 a la nit a Canal 20 Ràdio.
It's such a crazy, crazy feeling, I get weak in the knees, my poor old head is a real...
I si sents la repetició del programa, doncs és que és dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda. Temps ombrívol. Ja saps, el teu programa de les mogudes rares, paranormals, misterioses. D'aquí, Canal Bien Radio. I avui seguim amb el nostre especial solstici d'estiu. Últim programa de la temporada dedicat a la benvinguda del bon temps, de la llum i de la claror. Estem parlant de la nit de Sant Joan, dels seus significats i de les mil curiositats que l'envolten, la nit de les bruixes. Doncs sí, simultàniament cada poble i cada barri fa fogueres i les revetlles pròpies. La festa, com comentàvem abans, es fa al voltant dels focs, potser de molta, podria ser de moltes menes, en forma de sopars populars, espectacles pirotècnics, amb diables, bèsties, orquestres i grups musicals que fan ballar al públic. Vindria a ser, fixeu-vos, una altra forma d'aquelarre, no? Tota la gent ballant al costat de la foguera, al compàs de la música i de la disbauxa festiva. És el mateix que una festa de bruixes, una aquelarre, vindria a ser el mateix significat. És tradició prendre una miqueta de cava i la coca de Sant Joan. Durant la nit de Sant Joan les fogueres s'encenen quan el sol es pon i s'alimenten fins ben entrada la nit o la matinada. Tota mena d'andròmines, combustibles, treta pel magnetisme, el foc, la gent s'hi aplega, canta i balla al voltant. I els més agosarats, i salten per sobre o trepitgen les brases. Antigament a Barcelona hi havia una gran competència entre fogueres i sovint s'establia rivalitat entre els grups que es pispaven la fusta mútuament per fer-la més grossa. La relació entre el foc i el solstici d'estiu ve de molt lluny. Se sap que les civilitzacions mediterrànies més antigues ja celebraven la nit més curta de l'any encenent fogueres. En el curs de la història, el ritu ha perviscut en les diverses circumstàncies, com per exemple en el moment en què es cristianitza a la fi de l'Imperi Romà, es continua mantenint doncs, una festa cristiana, com comentaven, que és la de Sant Joan, es manté més endavant gràcies a la permissivitat cultural dels àrabs, que van deixar fer, i en èpoques més dures com, doncs, per exemple, dictadures o moments de guerra i de pobresa, sobreviuen doncs, en un àmbit una miqueta més familiar. El fet és que la tradició dels focs es manté ben viva gràcies al contingut social, col·lectiu i cerimoniós que porta implícit. Una variant de les fogueres ben curiosa i ben xula, que de fet algun any jo he de pujar a tafanejar, són les falles, uns troncs que en alguns pobles dels Pirineus es baixen encesos a Colliver o rodolant per les muntanyes fins a la plaça on s'apilen per formar fogueres. Bueno, de fet, aquí tenim una coseta molt semblant, que és aquesta flama del Canigó que baixa o que arriba a la muntanya de Sant Pau i després la gent baixa cap als pobles del voltant. L'ús de pirotècnia és un dels derivats del ritual del foc. La nit de Sant Joan s'encenen i esclaten bengales, piules, trons voladors, traques, volcanets, coets, sorpresa, rodes, bombetes, xiuladors i focs d'artifici. I aporten soroll i lluminositat a la festa. Recordeu que diu el refreny, qui encén foc per Sant Joan no es cremen tot l'any. Us comentava una miqueta d'on surt el foc, o més important, diguem, aquí al territori català, que seria la flama del Canigó, aquesta flama que s'encén a dalt de la muntanya i des d'allà doncs, es va repartint per tot el territori de parla catalana. Seria la continuació d'una iniciativa encetada el 1955 per un excursionista nord-català de nom Francesc Pujades, que des de l'any 1966 diversos col·lectius i organitzacions distribueixen a tot arreu, que seria aquesta flama del Canigó. Des del cim de la muntanya, arreu de les terres de parla catalana, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. La flama roman encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà, i es renova cada 23 de juny de bon matí al cim del Canigó. A Barcelona la flama hi arriba a d'ençà de la dècada dels 70, més o menys. Per exemple, com en molts altres municipis, el 23 de juny a la tarda la flama del Canigó arriba a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on és rebuda per les autoritats municipals, l'Àliga de la Ciutat i els Gegants de la Ciutat, mentre sona la cançó Muntanyes del Canigó. Tot seguit, els representants de cada barri agafen el foc que encendrà les fogueres de tota la ciutat. Amb l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i carrers dels barris barcelonins i paral·lelament, als sopars populars, espectacles pirotècnics, balls i molta gresca fins a la matinada. La flama surt del cim del Canigó la matinada del 23 de juny i comença a escampar-se per tots els països catalans a través de centres de repartiment i cadenes de relleu, de manera que es calcula que aquella nit s'encenen unes 30.000 fogueres amb el foc que prové del cim del Canigó. Una altra tradició serien els balls i les danses cap al segle XXI els balls per Sant Joan romanen reduïts a l'àmbit estrictament folclòric, però havien estat molt estesos a tot arreu, sovint com una manera de tirar el foc i de simplement fer-ho veure. Es tractava de balls rodons que es feien al voltant de la foguera, on era popular la sardana, es ballaven sardanes, però a la resta de territori solien ser corrandes cantades pels mateixos ballaires i desproveïdes de qualsevol instrument. A cada poble tenien la seva pròpia cantarella, però a causa de la mena de celebració en què s'ha convertit avui la festivitat, han acabat desapareixent. O, si més no, han esdevingut festes de música enllaunada. Per exemple, tenim algunes poblacions com Felanitx, llevant de Mallorca, i a la Pollença, a Tramuntana de Mallorca, que es continua fent algun tipus de dansa, que seria la dansa de Sant Joan Pilós. És un personatge que representa Sant Joan Baptista vestit amb una vestimenta d'origen antic, amb colors cridaners, amb la cara coberta amb una careta, que es passeja pel poble el dia de Sant Joan, tot ballant al so d'uns instruments primitius. Una curiositat serien les curses pel bosc. Brutal! En els pobles del Pallars encara queda el costum antic, més estès abans, de carregar a coll troncs ardents i flamejants corrents pel mig del bosc. Els que ho fan s'anomenen fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires que il·luminen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la muntanya. Un parell de setmanes abans, els fadrins interessats a participar-hi van al bosc i tallen un tronc, que seria la falla, tan gran com les seves forces el permetin carregar. Arriba de la nit, s'enfilen al cim d'una certa muntanya i a un senyal de sortida, d'un en un, es llencen en curs en un sender determinat. Al peu de la rampa esperen dos caçats amb la tasca d'aturar aquells que duen massa embrancida per poder-se aturar sols. Un cop acabat el recorregut, llencen els troncs per encendre una gran foguera comunal. La tradició és ben viva, però ha perdut molta part litúrgica relacionada amb el cristianisme, com passejades davant l'església i passades de rosari. És evident que la gent jove no està per temes religiosos, però, en canvi, fixeu-vos que sí, que continua la festa ben viva. S'explica que els antics pirinencs foragitaven en foc els esperits de la nit tot esperant que el sol del matí els espantés. Amb les flames de les falles es donava força al nou sol. La paraula falla ve del mot llatí facula, que vol dir torxa o atxa, ja que al llibre dels ferits es diu que les tropes catalanes del rei, el rei Jaume, portaven falles per fer llum al seu pas. Al Pirineu català els fallaires baixen corrent muntanya avall amb les falles o els falls encesos fins a la plaça del poble on fan la gran foguera. A mitjan més de lluny, al poble de Durro, per exemple, els fadrins baixen muntanya avall amb la falla encesa tot seguint el fadrí major fins al poble. A Isil ho fan per Sant Joan. Les festes de Sant Joan de Ciutadella serien doncs, un altre tipus de celebració on els cavalls són els protagonistes. També se celebren en aquesta festivitat. A Menorca se celebren les festes de Ciutadella que en comptes del foc tenen doncs, com a element característic el que dèiem els cavalls. Hi ha missa, cargols i corregudes en una festa que s'allarga fins a la matinada de Sant Joan. Seria una coseta diferent, més centrada en el món dels cavalls. I el que sí que tenim tots en comú és que en aquesta nit, per sopar, és habitual fer reunions familiars o d'amics o bé en alguna festa popular amb taules preparades a la vora d'una foguera. Llavors es menja tota mena de coques. A Catalunya i al País Valencià la més habitual és la coca de Sant Joan, de pa de pessic i fruita confitada, però també se'n fan de recapta i de llardons, pinyons i de moltes altres menes. Antigament les coques per aquesta diada eren rodones, amb un trau al mig, la qual cosa es podia relacionar amb alguna mena d'antic ritu solar. Avui en dia la talla estàndard sol ser canònica, o sigui que fa el doble de llarg que d'ample. Com que és dia de festa, és tradicional de prendre vi o cava per acompanyar la coca. Déu-n'hi-do la de cosetes que us he explicat sobre el solstici d'estiu, la festa de Sant Joan, el foc, els petardos, la coca, els balls, les torxes, les falles del Pirineu. Brutal, brutal aquesta festa, super, super xula. En fi, anem a tallar una miqueta per aquí el programa, sí? Anem a escoltar una miqueta els Morgan i el seu tema del seu primer disc, que és l'únic que van treure amb el títol de Morgan, el seu tema Of Dreams, Morgan Of Dreams. It's beautiful, and I asked her to show me. We walked through gardens where the flowers sang in color. We touched the things that are only sometimes touched by love.
creatures, glassy waters tread like prism. Touch the sky with colors that so beautifully glisten. Magical music filled the air, and we did listen. The sun shone down on the blue clouds of pink and orange. La 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 la. So gracefully through silk and satin shadow, we knew of things that one can only know with eyes closed. Her hair caressed the air and made it sing. She knew of love, she knew of everything. The sun shone down on her through clouds of pink and orange. La la la. Spoken words that told of things that really matter. Be kind to rabbits and have pity on Mad Hatter. Her eyes possessed my sight as I sat looking at
entrem en la recta final de l'especial d'estiu d'avui. Per acabar aquesta actualitat que fa poc, que segur que molts de vosaltres i moltes de vosaltres us heu quedat amb les ganes de saber quines són les notícies de la setmana relacionades amb el món del misteri, perquè, clar, hem dedicat el programa d'avui a la nit de Sant Joan, un programa especial que acabem de fer. Doncs no us preocupeu, perquè farem molt ràpidament una repassadeta així per sobre, sobre les tres o quatre notícies que més m'han cridat l'atenció relacionades amb el món del misteri d'aquesta setmana. Doncs mireu, per exemple, he trobat alguna coseta com aquesta que us porto ara, que diu graven el llegendari monstre Opogo en un llac de Canadà. El monstre Opogo, que segurament és prou conegut per vosaltres, i ara és quan esteu pensant, però què diu el Dani, si no tinc ni punyetera idea de qui és o què és el monstre Opogo. Perquè us feu una idea, el monstre Opogo vindria a ser com el monstre del llac Ness, que té el seu Nessie. Doncs el monstre Opogo és l'equivalent del monstre del llac Ness a un llac del Canadà. Doncs bé, aquest monstre Opogo, Opogo, quin nom, el monstre Opogo. Molts criptozoòlegs diuen que és una mena de criatura que es troba al llac Okanagan, al Canadà. És el més documentat. Hi ha dotzenes de monstres de llacs a tot el món, sense anar massa lluny. Aquí tenim el monstre del llac de Banyoles. Però pel que fa a l'Opogo, especialment interessant, perquè és la seva encarnació anterior, segons la llegenda, com un assassí assetejat de sang. Alguns creuen que Opogo té els seus orígens en llegendes natives canadenques d'una bèstia anomenada Na'a'itk, que significa serp d'aigua o dimoni d'aigua, que existia o que exigia, perdó, el sacrifici d'una persona viva a canvi d'un pas segur a través del llac Okanagan. Fixeu-vos quina relació tindria amb la nostra llegenda de Sant Jordi, no? Un drac que també demanava sacrificis humans. Aquest sentit era per menjar, simplement, i aquí era doncs, per tenir un pas segur a través del llac Okanagan. El monstre Opogo que s'ha tornat a veure, si feu una recerca, trobareu que, segons ha informat la cadena de televisió canadenca Global News, Jim LaRocque va visitar el llac Skaha amb la seva família a principis d'aquest mes, quan va veure una estranya pertorbació en l'aigua i va escoltar un estrany so similar a un brunzit. Sorprès pel que estava veient, va treure el seu telèfon intel·ligent per gravar l'estrany moment a mesura que es desenvolupava. El vídeo sembla mostrar algun tipus d'ondulació a l'aigua similar a un seguit de gepes d'almenys 36 metres de llarg. És el monstre Opogo? Us deixo amb el dubte. Busqueu a veure si trobeu la fotografia i vosaltres sentireu. I també d'actualitat, seguim amb el rotllo internet, perquè un youtuber aconsegueix gravar les instal·lacions de l'Àrea 51 i apareix un enorme ovni. Sembla que un youtuber que publica vídeos al seu canal Adventures with Christian ha gravat un objecte volador no identificat des del cim d'una muntanya molt a prop de la base secreta dels Estats Units, que suposadament estava tancada. Christian també va veure helicòpters i avions passant per la misteriosa base, així com camions conduint pel recinte. Als 11 minuts del seu vídeo, de 22 minuts, es pot veure clarament un estrany objecte blanc flotant prop d'un avió que accedeix a un hangar de 76 metres. Un dels canvis que ha patit la base en els últims 10 anys. Mentrestant, també es veu un helicòpter model Sikorsky patrullant l'espai aeri de l'àrea 51 que sorgeix sobtadament prop d'una muntanya entre el pic Tikabu i la base que va ser construïda en 1955 per la CIA amb el propòsit de desenvolupar avions de reconeixement avançats. I si us sembla bé, doncs entrem ja en la recta final i anem a l'última secció, la nostra, o una de les nostres seccions preferides. Sí? Endavant! Una peli de por. I avui per acomiadar la secció i el programa us parlaré d'una pel·lícula que gairebé ja ningú recorda, que és L'Ens, The Entity. Va ser estrenada aquí amb el nom de El Ente. L'Ens, que sonava... Com sonava L'Ens? Doncs així. The Entity. Una pel·lícula de terror nord-americana de l'any 1982, dirigida per Sidney J. Fury i protagonitzada per Barbara Hershey, qui va interpretar Carla Moran, una dona californiana que era atormentada per un ens invisible, una mena d'esperit. Suposadament, el film està basat en la vida de Doris Biffer, pseudònim de la veritable Carla Moran, que va assegurar que encara era agredida per un ésser invisible, encara que amb menys freqüència i intensitat que en els primers anys. Posteriorment a l'estrena de la pel·lícula, després de mudar-se Texas amb la seva família, després de ser investigada per un expert equip de parapsicòlegs i científics, els atacs van anar remetent fins a desaparèixer completament al cap de 4 anys de mudar-se. Després de ser diagnosticada de càncer, el doctor Taff Schneiderman, a la pel·lícula, Carla va morir el 25 de juliol de 2006, afectada d'un mieloma múltiple. Hi ha una novel·la amb el mateix nom, escrita per Frank De Felitta i publicada per primera vegada el 1978, la qual descriu més detalladament les suposades experiències de Carla o Carlota Moran. Les presumptes agressions van tenir lloc a Culver City, Califòrnia, Estats Units. Si podeu veure la pel·lícula, és brutal. És una noia que de cop i volta comença a ser violada brutalment per una entitat que és invisible, una mena d'esperit, una mena d'home invisible, i això la porta a viure un autèntic infern. Li fan mil proves i aquella entitat la continua violant un cop i un altre. És una pel·lícula esgarrifosa, la veritat, és d'aquelles pel·lícules que et posen dels nervis absolutament. I ja no tenim gaire temps més, per tant, ens hem d'acomiadar, sí? Apa! Tiptoe through the window, by the window, that's where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Fins aquí el nostre programa d'avui. Això és Temps Ombrívol, amb un servidor, el Dani Castillo, que us ha fet companyia avui i durant tota aquesta temporada de ràdio, que finalitza també avui. Aquí a Canal 20 Ràdio ha estat un plaer acompanyar-vos durant tot un any i, en fi, no em queda una altra cosa que dir-vos que bon estiu, perquè ja no ens trobarem fins a passar l'estiu. Per tant, doncs, que ho passeu molt bé a la platgeta, a la muntanya, jo què sé, allà on aneu, jo què sé, jo què sé. Sí, que si voleu ens trobarem un altre cop cap allà a l'octubre, segurament, més o menys penso jo, amunt o avall, i ja veurem què us porto, ja veurem, perquè potser és una sorpresa, vés a saber. Aquí ha acabat Temps Ombrívol d'avui, aquí ha acabat el Temps Ombrívol d'aquesta temporada, i ja veurem la temporada vinent si serà Temps Ombrívol o jo que sé què serà. Fins que arribi el moment, doncs, que passeu unes bones vacances i que tingueu molts malsons. Adéu!